COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara toca sobirania fiscal. Després dels indults i l'amnistia, l'independentisme posa més deures a Pedro Sánchez. La proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'implantar un model de sobirania fiscal a Catalunya pel qual aquesta comunitat autònoma recapti i gestioni la totalitat dels impostos generats en aquest territori, donaria un cop molt dur al sistema autonòmic en trencar amb el model fiscal que marca la Constitució. Suposaria més un cop als principis d'igualtat entre els espanyols i a la capacitat econòmica i també a la justícia fiscal. També generaria una discriminació entre comunitats autònomes de primera i de segona, encara que introdueixi una novetat, la d'un fons de solidaritat del qual no s'ha especificat els criteris que determinarien la seva quantia. En realitat, aquest fons sembla més un intent de camuflar el privilegi que no pas una altra cosa. Aquest sistema de finançament singular per a Catalunya que proposa el govern català és inconstitucional, insolidari i un cop dur a la lluita també contra el frau fiscal. Aquesta és la visió que donaven ahir els inspectors d'Hisenda que han analitzat en un informe les conseqüències de la independència fiscal de Catalunya. Entre d'altres aspectes, assenyalen que cedir impostos, com el de societats, per exemple, suposaria diferències de gestió que podien implicar deslocalitzacions d'empreses, tal com es va viure en els moments més crítics del procés. La mesura proposta per Esquerra dins de la seva lluita per l'hegemonia del front independentista no tindria més recorregut que el d'un anunci en el marc de la campanya electoral o de la precampanya, si no fos per l'antecedent dels indults i de la amnistia que han convertit el que sembla impossible en real. La dependència dels independentistes que s'ofereix Pedro Sánchez i la seva feblesa fan possible que accepti fins i tot un disbarat econòmic i polític com aquest que suposaria una anomalia històrica que contribuiria a la desintegració d'Espanya. No es coneix cap estat sobirà en el món que hagi renunciat a establir i recaptar els seus impostos per assegurar el benestar general. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora, avui en companyia de la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Repassaré notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs vinga, Yolanda, explica'ns.
Doncs ja és oficial, Alejandro Fernández serà el candidat del PP a les eleccions catalanes del 12 de maig. Fernández ha rebut l'aval del Comitè Electoral Autonòmic i demà la cúpula del partit el ratificarà en una reunió a Barcelona a la que assistirà Núñez Feijóo. Alejandro Fernández ja va ser, recordem, candidat en les eleccions del 2021. A Barcelona s'han intervingut 6 cadells de gos en un local de ioga de l'Avinguda Meridiana. Els gossos es feien servir per activitats comercials il·legals. Aquest local tenia un acord privat amb una botiga de venda de mascotes que els facilitava els cadells. Els animals tenen pocs mesos i presenten diverses malalties. El TSJ de Catalunya ha confirmat la pena de 22 anys de presó per l'acusat de matar el seu company de pis a Lleida, concretament al barri de Capon, a l'any 2020. L'alt tribunal manté l'atenuant per embriaguesa i l'absolució de 2 delictes d'amenaces. I a Tarragona, la Fiscalia ha interposat un recurs de reforma per reobrir la instrucció de la causa contra l'empresa Icoxe, la causa per presumptes vessaments contaminants. El fiscal demana noves declaracions dels Mossos d'Esquadra per esclarir dades sobre possibles vessaments al mar. I un mosso d'esquadra ha estat detingut en una operació policial contra el blanqueig de capitals a Lleida. Aquest agent va ser testimoni protegit en la causa de l'1 d'octubre. Feia temps que se l'investigava perquè portava un ritme de vida molt elevat amb moltes despeses econòmiques. I al Pla de Santa Maria, a Tarragona, hi ha hagut 5 persones intoxicades arran d'una fuita de gas en un pis d'aquesta població. Aquestes 5 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital. Els bombers han detectat altes concentracions de monòxid a tot l'habitatge.
Gràcies, Yolanda. Notícies d'un dimarts amb pluja arreu de Catalunya. També dins una setmana que ens porta un temps molt variable i molt canviant. Després d'un inici amb més ruixats, dimecres començarem el dia amb fred, però amb força clarianes a la tarda, però tornaran els xàfecs a les comarques de Ponent, que a la nit de dimecres a dijous s'estendran cap a la resta de Catalunya. Dijous serà un dia de cel mig ennuvolat, amb alguns ruixats al Pirineu, sobretot a les comarques de Lleida, bufaran el Garbí i el Ponent, que faran pujar les temperatures. I com està la xarxa viària a hores d'ara? Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda, des del Servei en Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que se circula amb certa lentitud en alguns punts de la ronda del litoral i de la ronda de dalt, i per això us demanem sobretot cautela en el sentit Trinitat, que és on hi ha aquests punts que comentàvem. S'acaba de produir un accident a la TP2311 a Barberà de la Conca, s'està fent pas alternatiu, això és a la demarcació de Tarragona, i seguim demanant cautela a la C16 Manresa, on hi ha un carril obert només per una retirada vehicle que està pendent, i nosaltres a la C58 l'endenteixen la circulació en sentit Terrassa. Això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, sembla que no té ganes d'aprovar la signatura de la sequera perquè no estaria prenent la lliçó. I és que en una entrevista al periòdico, Mascort ha anunciat que confia que les pluges que cauen des de fa dies a Catalunya serveixin per retirar l'emergència per la sequera. Els embassaments de les conques internes han recuperat el 16% del nivell de l'aigua i les previsions apunten a més episodis de pluja en el que queda de setmana. En aquesta mateixa entrevista, Mascort afirma que amb els pantans del 17% ja es podria començar a parlar de retirar l'emergència i si s'arriba al 20% s'aixecaria segur, ha dit el titular d'Acció Climàtica. Aquestes previsions tan optimistes del conseller Mascort han estat frenades amb contundència aquest matí per la portaveu del govern, Patrícia Plaja. Afirma que cal treure, o tenir en compte, millor dit, que a l'estiu es preveuen més pluges i que s'ha de valorar tot el context abans de prendre decisions. Mentrestant, la portaveu del govern ja ha posat xifres a la més que possible arribada de vaixells d'aigua a Catalunya des de la Comunitat Valenciana. I de Canales, explica'ns.
El govern ha aprovat un suplement de crèdit de 145 milions d'euros per fer front a obres o altres accions per pal·liar els efectes de la sequera. I en concret, 30 milions es destinaran a portar l'aigua en vaixells des de València, sobretot, i també a dessaladores portàtils. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que aquests 30 milions són només una primera provisió de fons que es pot ampliar en cas que sigui necessari, que sigui necessari portar més vaixells o no utilitzar-los si és que plou molt i es reverteix la situació. De moment, les previsions indiquen que continuarà plovent els propers dies, que les reserves d'aigua pujaran una mica, però ara bé, també ha deixat clar la portaveu que encara que arribin al 16% els nivells de reserves dels embassaments, això no vol dir que automàticament es relaxaran les restriccions d'aigua. Plaja vol ser prudent i diu que s'ha de tenir en compte altres qüestions, altres factors, perquè no és el mateix tenir aquest percentatge a les portes de l'estiu que al setembre, quan s'està entrant en una estació històricament humida.
Si s'arriba al 16%, que és el llindar que ha fet saltar d'emergència, de manera immediata no hi haurà un canvi, no baixarem de fase. S'ha d'estudiar segons el moment, segons el context, segons els diferents agents condicionants. Evidentment, no hi ha cap interès, cap voluntat, sinó tot el contrari, d'allargar restriccions per allargar.
En clau política, Patrícia Plaja diu que el recurs al Tribunal Constitucional que presentarà el govern de Pedro Sánchez a la iniciativa legislativa popular sobre la independència respon al moment actual, en plena precampanya electoral. Necessiten sobreactuar contra l'independentisme, diu, per interessos electorals.
Gràcies, Yolanda. Amb l'objectiu d'evitar una tragèdia com la que es va viure a Badalona, l'Ajuntament d'Esplugues ha decidit desallotjar a correcuita l'edifici El Barco pel seu estat de ruïna i on actualment hi viuen 38 famílies de lloguer, de les quals unes 12 no volen marxar almenys a dia d'avui. L'edifici és propietat de l'Ajuntament, que ja tenia previst enderrocar el bloc pels danys estructurals que acumulava. El desallotjament, de manera tan precipitada, s'ha fet després que fa un mes va caure un sostre fals. Arran d'aquest fet, el consistori va encarregar un estudi urgent per analitzar l'estat de l'edifici i la conclusió va ser que amenaçava ruïna. Els veïns afectats es queixen de la mala gestió del consistori, que no ha explicat als damnificats la situació de l'edifici ni la finalitat del desallotjament. Un centenar dels afectats s'han reallotjat a casa d'amics i també de familiars i una quarantena han anat dos nits, la passada i la d'avui, a un alberg municipal a la ciutat de Barcelona situat al districte de Poblenou. L'Ajuntament d'Esplugues ha convocat avui els veïns a una reunió. Ricard Álvarez, explica'ns com han anat tots els fets.
Actualment hi vivien 38 famílies de lloguer i tot i que els danys estructurals eren prou coneguts, els fets es van començar a accelerar a finals de febrer després de la caiguda d'un fals sostre. Eduard Sanz, que és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Esplugues, explica que un cop determinada amb informes tècnics que l'estabilitat de l'edifici estava compromesa, el que calia era decretar el desallotjament dels seus habitants.
Si està compromesa l'estabilitat de l'edifici, doncs evidentment la seguretat de les persones és el primer. No es pot córrer cap risc i per tant doncs el que tocava era decretar el desallotjament de l'edifici per evitar precisament que no hi hagi cap mal no, a les persones. No?
Després del desallotjament, la primera decisió del govern municipal ha estat la creació d'una oficina municipal de suport i atenció a les famílies afectades. En aquest sentit, a qui no tingui alternativa habitacional se li ofereix un allotjament puntual durant les primeres 48 hores, mentre, en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, se cerquen solucions adaptades a cada cas. Amb tot aquest enrenou, l'Ajuntament explica que els veïns de l'edifici han pogut entendre que han de marxar de l'immoble, però admet que és un cop important per a ells.
Jo crec que els veïns i veïnes han pogut entendre-ho, però és veritat que és un cop. És un cop que, primer, inesperat, i segon, doncs que al final t'estan dient que ja on has viscut molts anys, hi ha gent que ha nascut en aquest edifici, doncs t'està dient que no podràs tornar a entrar a l'edifici, no?
Després dels informes tècnics que havia encarregat l'Ajuntament, ja s'ha obligat al cessament de l'activitat. L'objectiu ara és l'enderroc de l'edifici El Barco.
Gràcies, Ricard. Tenim una última hora sobre aquest tema. El primer tinent d'alcalde d'Esplugues i regidor d'Urbanisme, Eduard Sanz, demana la sortida immediata de les famílies que segueixen dins d'aquest edifici El Barco, després que aquest dilluns es declarés el seu estat de ruïna. Sanz apela al seny i a la responsabilitat dels que encara no han abandonat l'immoble, entre 5 i 6 famílies, segons el mateix Ajuntament, perquè estan posant en risc la seva seguretat. L'edifici, assegura el regidor d'Urbanisme, podria entrar en col·lapse i caure en qualsevol moment. De fet, els informes tècnics apuntaven que les patologies que acumulava l'immoble són una amenaça molt important pel risc estructural d'aquest edifici. És factible reduir les guàrdies de 24 hores en l'àmbit sanitari? Avui ho estem analitzant amb els diferents actors que són metges i també infermeres. I és que la falta de descans, l'acumulació d'hores treballades i el cansament dels professionals incrementa la possibilitat de cometre errors o prendre decisions equivocades que poden tenir un gran impacte en algú que està rebent atenció mèdica. Ara, la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha proposat treure les guàrdies de 24 hores i deixar-les en 17, és a dir, treure les 8 hores del torn normal. Ara en Cope Catalunya i Andorra ho hem analitzat amb l'Àlex Mayer, que és dels joves facultatius de Metges de Catalunya, amb el Ricard Álvarez.
L'anunci de la reducció ha estat fet després d'una reunió amb la metgessa intensivista Tamara Contreras, que és qui ha liderat una recollida de signatures per reclamar el final de les jornades de 24 hores amb prop de 120.000 adhesions. El concepte de guàrdia, però, ha anat canviant amb els anys, i el que abans eren unes hores en les que podies descansar si no es presentava una urgència, ara s'han convertit en hores de treball. L'Àlex ens ho ha explicat perfectament.
Abans igual sí que podies estar doncs, només en retent, no? Per si un cas, però ara, per exemple, a urgències, doncs, l'assistència evidentment sí que baixa no? De matinada, però els pacients no deixen d'arribar a cap hora i, per tant, doncs, es fa més necessari doncs, repensar probablement aquest sistema que s'aguantava mentre la majoria d'hores fossin de descans, però que ara que no ho són, doncs, probablement comença a ser un sistema que és caduc.
Normalment els metges fan una jornada de 7-8 hores i tot seguit la guàrdia de 17 hores. La solució que vol portar a terme la ministra passa per eliminar la jornada de les 7-8 hores.
El que sembla que voldria la ministra és treure el dia del que t'has d'incorporar a la guàrdia, és a dir, no fer el matí. Però clar, això com es fa? Això es fa perquè algú altre et cobreix? Es fa perquè tu tornes aquell dia en un altre moment? Clar, tot això són moltes incògnites doncs, que caldrà veure el què i, evidentment, sense pressupost, doncs serà molt difícil. Però, evidentment, sempre passa per una inversió de diners i passa per una inversió doncs, de contractació de personal que és necessària.
Amb tot plegat, el secretari de Residents i Joves Facultatius de Metges de Catalunya, l'Àlex Mayer, considera positiva la decisió, però insta a concretar més la seva aplicació mitjançant la negociació amb tots els agents socials i governs autonòmics.
I ara puc parlar amb el Marc Albiol, que és vocal de Residents de la CanFic, que és la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Marc, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carlos, què tal?
Aviam, des de la CanFic, com veieu, què us sembla aquest pla de la ministra de Sanitat d'acabar amb les guàrdies mèdiques, aquestes guàrdies de 24 hores, que imagino que deuen ser interminables per molts de vosaltres, no? Què et sembla?
Sí, clar, és veritat que clar, aquest tema s'està començant a parlar ara. És un moment que tampoc tenim una posició clara nosaltres, però sí que et puc parlar com a Marc i com a resident. Mm-hmm. Sí, creiem que tot el que vagi en camí de millorar la qualitat assistencial dels pacients i el benestar laboral dels residents és un bon camí a seguir. Però hi ha molts matisos que s'han de parlar bé per evitar pues, això, que el mal sigui que el remei sigui pitjor que l'enfermetat, clar, diguem-ne, no?
Quan parles de, llavors, de, quan parles de matisos, Marc, quin parell, quins dos o tres matisos faries, clar, tu?
El problema en si no són de per si les hores de guàrdia, sinó que és més de fons. És a dir, les guàrdies, la gent, suposo, i abans eren el que eren, imagino, com una de bombers, equiparable, no? Tu estàs a una centraleta esperant feina urgent, no? Mm-hmm. Amb les teves màximes capacitats per després fer un bon servei urgent a la població. Què passa? Que a les guàrdies d'hospital i a les guàrdies de centres d'atenció primària d'urgències, on també estem els residents de primària, per exemple, ja no es fa aquest servei de guàrdia, sinó que s'han convertit en torns ordinaris. És a dir, amb una atenció continuada de no deixar de treballar. Ja no es fa només atenció urgent, val? Sinó que a vegades solucionen problemes de salut que també es podrien solucionar ambulatoriament a altres recursos assistencials, com poden ser el CAP o... saps?
Una sí.
Aleshores, el problema és més de fons. A part de les hores, que també s'hauria de veure si hi ha els suficients recursos humans, no?
Clar.
Doncs també s'ha de mirar una mica més enllà.
Clar, és també una qüestió de, una, com tu deies ara, reorganització de centenars de serveis, l'augment de plantilles que tu me deies, i també una qüestió que tampoc és menor, no? M'imagino, Marc, que és els complements que rep el personal mèdic per fer guàrdies, no? Això tot s'hauria de...
Exacte. Clar. També els metges residents som un cas especial, perquè els metges residents no som metges que tenen un contracte laboral, però també és formatiu.
Mm-hmm.
Val? Aleshores, clar, nosaltres ens veiem molts cops que estem fent una càrrega laboral, una feina assistencial, que sobrepassa molt les tasques que hauríem de tenir assignades.
Clar.
No sé si m'explico.
Sí, sí.
Estem supervisats en base a unes tasques que són supervisables. Sí. Què passa? Que a vegades la voràgina d'atenció fa que aquesta supervisió es vegi menguada, i això també al final acaba repercutint en l'atenció al pacient.
Perquè...
I això és el que s'ha d'evitar i el que s'ha de millorar.
Clar, perquè...
que està en canvi.
Tot sovint, Marc, també a vegades us podeu veure, en fi, obligats a viure situacions que es poden dir en qüestions mèdiques extremes, no? Un pacient oncològic, un infart, un ictus, i tot això es va acumulant, no?
Sí, també és cert això, que el perfil de pacient últimament ha canviat. Són pacients més complexes, amb més interaccions medicamentoses, amb més, bueno, has d'anar vigilant moltes més coses que abans el perfil de pacient, perquè la ciència no estava tan avançada, diguem-ne, doncs no era tan complexa.
Mm-hmm. Clar, i esteu exposats a poder cometre errors fatals que podien evitar-se amb unes millors condicions de treball, m'imagino, per tots, pels metges, podríem dir ja professionals, i els metges com vosaltres, que esteu fent el MIR, no? Marc?
Exacte. Ah. Sí, tot el que sigui augmentar la supervisió i augmentar, doncs, el benestar laboral del personal va a favor això de l'atenció mèdica i del benestar del pacient.
Vull dir que d'entrada des de la Canfinc no veieu malament aquest pla de reorganitzar tot el que són les guàrdies mèdiques, però clar, que no és una qüestió d'un dia per l'altre, dius avui proposo això i d'aquí dos mesos ja està en marxa. Vull dir que creus que és un procés molt llarg, no?
Exacte, el que et dic és això, exacte, que... És tot el que és voluntat de millora és positiu. Ara bé, hem de parlar a veure com es fa i quins són els recursos per fer-ho i quin és el plànol final que queda, perquè també hi ha molts dubtes. Nosaltres ara també fem guàrdies de 17 hores. Fem una jornada laboral de 8 hores ordinària i després la de 17. I això és el que fa les guàrdies de 24 hores entre setmana.
Mm-hmm.
Llavors, des del Ministeri es proposa això, que siguin només de 17 hores,
de 17.
Potser deixant de treballar al matí.
Mm-hmm.
I això suposaria entrar a treballar a les 3 i sortir de guàrdia al matí següent, sense haver treballat. Això són 17 hores. Però s'afegeix la problemàtica també dels caps de setmana, que són ja 24 hores. Que, sí, que llavors hi ha dificultats de cobertura de torn de matí, que s'ha de plantejar què es fa amb el cap de setmana, són de 12 hores, també de 17, hi ha molts dubtes.
Llavors... Bé, l'important és que el debat està obert i ara ha de ser la mateixa organització, mèdics, administracions, els que intentin arribar, doncs, bueno, un pacte, una entesa que beneficia tothom, a vosaltres com a metges i també als ciutadans que mereixen una bona atenció mèdica com la que ens doneu habitualment als metges quan anem a visitar-vos. Marc Albiol, moltíssimes gràcies per compartir aquesta conversa amb nosaltres. Molt bona tarda.
Molta feina a tu, Carlos. Bona tarda. It's a cool place.
they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture.
Deixem de costat el tema de les guàrdies de 24 hores per al personal sanitari, un tema que portarà llarg debat, té recorregut, el seguirem molt atents. Jo et vull explicar ara que el sector concertat i privat d'atenció a la gent gran exigeix l'equiparació salarial dels seus treballadors amb els treballadors del sector públic. Volen una inversió extraordinària d'uns 250 milions per part del nou govern de la Generalitat i també reclamen que els partits que es presenten als comicis del 12M ho incorporin entre les seves totes aquestes demandes i d'altres. Albert Martín.
Les organitzacions del sector concertat i privat d'atenció a la gent gran reclamen l'equiparació salarial dels seus empleats amb els del sector públic. En una roda de premsa han denunciat les males condicions econòmiques que pateixen els professionals de les residències. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, ha reclamat que si la feina és la mateixa, el salari també ho ha de ser.
Hem tingut molta paciència, però ara hem dit prou i hem demanat i demanem a tots els partits polítics que incorporen una partida pressupostària perquè amb aquesta propera legislatura el salari dels treballadors nostres sigui exactament igual que els salaris dels treballadors de les públiques, igual feina, igual salari.
Per aconseguir el seu objectiu han demanat una inversió extraordinària de 250 milions d'euros per part del nou govern. El manifest defensa que la millora de les condicions salarials és necessària perquè afecta la mobilitat i a la fidelització i captació de treballadors. Pasqual ha subratllat que la diferència salarial s'ha d'equiparar amb la prestació del govern.
Cal, de veritat, cal posar més diners a la dependència i això és molt important, tant per les famílies com perquè també el país té moltes places privades i, per tant, s'ha de fer una aposta per la prestació econòmica vinculada.
Les organitzacions també han alertat que el 2023 es va detectar gairebé un 12% d'absentisme laboral a les residències concertades i privades, una situació que cal abordar des de l'administració.
Arriba el moment de fer una pausa per publicitat i després, amb el Pablo Sánchez, marxem fins al Passe dels Àngels, a la ciutat de Barcelona, on hi ha situat el MACBA, aquest museu. La reforma, que ja s'ha aprovada per part de l'Ajuntament, la reforma d'aquest museu, del MACBA, no acaba d'agradar a ningú. T'ho explico d'aquí un minut i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta Semana Santa piensa en COPE.
Para acompañar al Papa Francisco este Viernes Santo desde las 9 de la noche en el Vía Crucis desde el Coliseo Romano.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va a acompañar el Vía Crucis.
Y el domingo a mediodía en la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descendat super vos.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com ja t'he avançat fa un moment, ja ha quedat aprovada l'ampliació del MACBA enmig de les protestes de veïns i també dels skaters. Els veïns veuen l'ampliació com una privatització de l'espai públic de la zona i els skaters, perquè perden un ampli espai per fer les seves activitats, anem fins a aquest punt de la ciutat de Barcelona amb el Pablo Sánchez. Bona tarda, Pablo.
Bona tarda, Carlos. Aquesta remodelació de la plaça dels Àngels suposarà la pèrdua de gairebé un quilòmetre quadrat d'espai lliure que afectarà tant els veïns del Raval com els skaters que patinen a la plaça. Carmela Turró, sòcia de la xarxa veïnal del Raval, explica que en un barri tan castigat com aquest, on falten espais lliures i per equipaments, les obres no són més que una atracció turística i els veïns es senten ignorats.
Aquesta entitat, que ja ocupa una quantitat de metres quadrats que considerem desproporcionats comparats amb el barri, no entenem com l'Ajuntament no ens escolta.
Si abans hi havia un conflicte entre residents i skaters perquè, segons els veïns, els patinadors s'han apropiat de la plaça, ara el que hi ha és una unió entre els dos bàndols. Pol Martín, arquitecte, skater i Vidal Raval, explica que el projecte no beneficia ni els patinadors ni els veïns i que l'Ajuntament ha utilitzat els skaters com a cap d'atur per centrar el debat en ells i no en què han tret al barri 1.000 metres quadrats d'espai públic.
Parece que l'Ajuntament té temes
¿no? Por favorecer a ciertas fundaciones o ciertas entidades que no a la gente, ¿no? Entonces, bueno, con los skaters no ha hablado nadie, cuando llevamos muchos años hablando también, con los vecinos tampoco.
Els skaters expliquen que la plaça del Magba no té un problema arquitectònic, sinó que pateix un problema social. Els patinadors diuen que estan farts de l'actual situació, que només fa que embrutar la seva imatge.
Bueno, hay tráfico de drogas, robos, borrachos, botellón, peleas, música a tope, vidrios rotos, que para patinar es fatal, claro.
La xarxa veïnal del Raval ha emès unes al·legacions que encara estan per respondre i ha presentat un contenciós administratiu davant un projecte que supera els 16 milions d'euros. L'Ajuntament preveu començar les obres de la capella al juny i les del Magba al novembre d'aquest any i que totes dues acabin el 2027.
Molt bé, anem ara fins Tarragona. La Guàrdia Urbana amplia aquests dies la presència dels agents del carrer i a més potencia les patrulles a peu per tota la ciutat. Es vol aconseguir una relació més propera amb els veïns i també amb les entitats del barri, potenciant també l'ús de la tecnologia, com t'ho explica la Maria Rueda.
Doncs sí, la Guàrdia Urbana de Tarragona passarà de tindre 20 agents de proximitat a una seixantena. Aquest canvi no només fa referència a l'increment del cos policial, sinó que farà millorar les relacions amb la ciutadania i reduir les seves queixes. Així ho ha exposat l'intendent de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Manuel Vázquez.
El que volem, d'alguna manera, és desplegar, com s'ha avançat abans, doncs més efectius al carrer, però que aquests efectius al carrer siguin més percebuts, que millorem les relacions amb tot el teixit social, associatiu, però amb qualsevol ciutadà, i d'alguna manera també aconseguir ser més proactius. És a dir, que no se reduir d'alguna manera les queixes i les demandes de la ciutadania, o sigui, avançar-nos a que les persones es queixin o ens demanin coses que nosaltres ja a peu de carrer ja puguem detectar.
Vázquez ha remarcat que el que volen és ser percebuts, cosa que podran aconseguir gràcies a l'increment dels treballadors que garanteixin la seguretat. També ha destacat que la tecnologia ajudarà a garantir-la, ja que donarà resposta a tot el que fa la Guàrdia Urbana.
Les noves tecnologies ens permetran, el que deia, una traçabilitat de tot el que nosaltres fem. La traçabilitat significa des de l'inici fins al final, sí, tenir un compromís amb la persona o entitat o associació de dir-li hem començat i això ha acabat d'aquesta manera, no? Que fins ara, doncs, bueno, molta gent també es queixa o s'ha queixat de que no sap què va passar amb, doncs, aquest clot del carrer o la pintura del pas de vianants o aquest grup de persones que fan botellot en una plaça.
Paral·lelament, la Guàrdia Urbana també ampliarà la unitat de drons, buscarà incrementar la presència de dones al cos policial i crearà una oficina de comunicació i relacions externes.
I els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han detingut tres homes de 59, 41 i 37 anys i una dona de 31 com a presumptes autors de 9 delictes de robatori amb força a l'interior de domicilis de Santa Maria de Montbui, Igualada, Girona i la Llagosta. Les detencions es van produir el 21 de març, però la investigació va començar al febrer arran d'un robatori a Igualada. Els autors van forçar la porta amb la tècnica del bumping i es van emportar joies i diners en efectiu. En els últims mesos es van descobrir altres delictes on es feia servir un mètode semblant. Els robatoris es cometien en horari laboral o escolar en blocs de pisos amb múltiples veïns i en zones de fàcil accés a vies ràpides per facilitar la fugida. I a les comarques de Girona, un dispositiu conjunt entre Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Jonquera, a l'Alt Empordà, ha permès denunciar dos establiments del barri del Portús que tenien des de feia anys 6 treballadors sense contracte. Tot plegat arrenca a finals de 2023 amb la denúncia que van fer a dues persones que es trobaven en aquesta situació. Asseguraven que des de feia temps treballaven fent tasques de venedors i de manteniment de l'establiment amb sous que oscil·laven entre els 400 i els 1.000 euros al mes. Les dues persones també assenyalaven que a l'estiu la remuneració era encara una mica més alta. Fruit de la denúncia, es van fer dues inspeccions en locals dels carrers Fàtima i Corre de Comtesa a la localitat del Portús, a la Jonquera, a les comarques de Girona. Realment els finlandesos són la gent més feliç del món, tal com ho apunta un estudi sobre la felicitat. L'esperança de vida, els serveis socials, no hi ha corrupció, per exemple, uns bons sous o l'educació són alguns dels aspectes que atorguen molts punts en aquest rànquing, però tot això és suficient per assegurar que els finlandesos són els més feliços del món? Nosaltres, darrere en Cope Catalunya i Andorra, ho hem volgut comprovar trucant a la Ingrid, una catalana que fa de professora en aquell país i amb qui ha parlat la Yolanda Canales. Per cert, Yolanda, Espanya surt en el lloc 36 en aquest rànquing de la felicitat mundial. Una mica massa avall, diria jo, però tu explica'ns què us ha dit aquest matí la Ingrid.
Bona tarda, Carlos. Aquest informe de la felicitat comprèn el període entre 2021 i 2022 i es basa en enquestes que s'han fet fet a persones dels 143 països. Finlàndia encapçala la classificació com el país més feliç del món i el segueixen tres països del nord d'Europa, Dinamarca, Islàndia i Suècia, en aquest ordre. Sorprèn.
D'aquí un moment escoltarem el Pablo, que aquest matí sortí del carrer per conèixer exactament doncs, què diuen els catalans, els barcelonins, sobre això, què és ser feliç, com veuen la felicitat, i realment doncs, si els catalans i els espanyols en general som feliços de dalt a baix. Una felicitat que, com deia fa un moment, els segons els rànquings que hi ha en el que s'han fet les últimes setmanes, els últims mesos, doncs apunten que Finlàndia, aquest país nòrdic, és un dels més feliços del món. Arran en COPE, Catalunya i Andorra, com deia, s'ha pogut parlar aquest matí, ho ha fet la Yolanda Canales, amb la Ingrid, aquesta catalana que treballa com a mestra en aquell país nòrdic. Ara sí, Yolanda, explica'ns què t'ha dit la Ingrid.
L'Ingrid corrobora que la felicitat per als finlandesos no és tant la sensació d'estar content, sinó de tenir un bon nivell de benestar. De fet, estan satisfets de pagar impostos perquè serveixen per pagar, per exemple, uns bons serveis socials.
Crec que això del tema de la felicitat és... No és que siguin feliços en el sentit de que pues, van feliços pel carrer i són així com molt acollidors i molt... És com que tenen un benestar molt alt. Jo crec que és aquí, però, amb el tema de la felicitat.
I en què es nota aquest benestar? D'entrada, diu l'Ingrid, hi ha confiança en el govern. La corrupció no és un problema per a ells i també funciona molt bé, diu, la sanitat o el sistema educatiu. A més, Finlàndia és un país també molt segur.
Tu que aquestes coses bàsiques funcionen molt bé, tot el tema que és educació, sanitat. Són un país que confien molt amb el govern i les persones que estan més per sobre, no? Hi ha molt aquesta confiança de les autoritats, com per així dir-ho, i tot funciona molt millor. No hi ha massa queixa, la veritat.
La felicitat, doncs, segons l'Ingrid, ve pel nivell de benestar perquè no demostren, almenys externament, que són feliços. No els agrada socialitzar gaire i no parlen molt, encara que ella els defineix com a honestos.
Sí, pel carrer, vull dir, tu no diries mai que són feliços en el sentit que són persones supersèries, són persones que socialment... que no són sociables, vamos, que eviten molt el contacte social, eviten molt parlar... Són persones com molt fredes, molt seques, sí que són molt honestes i molt directes, però són com molt... Sí, vull dir, són molt eixutes.
Honestos i transparents, fins al punt que els sous són públics i tothom pot consultar el sou que té un ministre, però també el del seu veí i quant paga d'impostos. Amb tot, l'Ingrid troba a faltar el clima d'Espanya. La primavera està a punt d'arribar, però l'hivern, ens ha explicat, no acaba de marxar. I això ja li està provocant una certa angoixa. Confia en que a l'estiu també, quan millori el temps, els finlandesos siguin també persones diferents.
Molt bé, i la felicitat, segons la RAE, és un estat d'ànim que pot anar canviant, influenciada, per exemple, per molts factors, ja siguin interns o també externs. Però tu, que ens escoltes, ets una persona feliç, o què és per tu la felicitat? Doncs atén a totes les respostes que aquest matí li han donat alguns barcelonins al Pablo.
Bona tarda, Carlos. Aquest informe de la felicitat comprèn el període entre 2021 i 2022 i es basa en enquestes que s'han fet a persones de 143 països. Finlàndia encapçala la classificació com el país més feliç del món i el segueixen tres països del nord d'Europa, Dinamarca, Islàndia i Suècia, en aquest ordre. Sorprèn la cinquena posició al rànquing per part d'Israel pel seu conflicte amb Palestina. La classificació la tanca Afganistan, que es situa com a últim país. Si volem trobar Espanya a la llista, hem de baixar fins a la posició 36. Per poder arribar a totes aquestes conclusions, l'estudi té en compte factors com el suport social, l'esperança de vida, la llibertat o la corrupció, aspectes que influeixen en l'estat anímic de les persones de tot el món. Però pels espanyols, què és la felicitat?
Para mí la felicidad es sobre todo sentirme en paz conmigo mismo.
Tener trabajo, también salud.
Lo que te rodea tiene que estar bien y también estar bien uno consigo mismo.
Estar rodeado de personas que con las que quieras estar y con las que tú te lo pases bien y estés a gusto.
Sentirme orgullosa de dónde estoy, de quién soy y dónde he llegado.
Saber llevar las cosas de la mejor forma posible.
Desde que te levantas hasta que te acuestas, orgulloso de lo que estás haciendo.
Es un hogar, es una familia.
Estar bien conmigo misma.
Aprovechar los pequeños momentos que nos da la vida.
Sortir a casa amb un motiu. En general, la rutina diària, gaudir-la.
A l'informe s'observa una disminució en la felicitat entre els joves, especialment a Amèrica del Nord i Europa Occidental, mentre que Europa Central i Oriental s'ha incrementat. Si fem una comparació entre diferents generacions, trobem que les persones grans tendeixen a ser més felices que les persones joves. En aquest aspecte, Lituània és el país on les persones de menys de 30 anys es senten millor, mentre que les persones de més de 60 anys que més felices es senten les trobem a Dinamarca. Pel que fa a la situació d'Espanya, les persones de la tercera edat són més felices que les joves. Tot i que les conclusions de l'estudi revelen un descens de 4 posicions d'Espanya respecte a l'any passat, podem comprovar que els espanyols encara es consideren feliços.
La pregunta de si yo actualmente soy feliz, yo creo que sí.
Yo considero que actualmente estoy feliz.
Al día de hoy soy muy feliz con la familia que tengo.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que estoy haciendo cosas que me gustan.
Pues sí, soy feliz. Dentro de lo que cabe soy feliz y puedo hacer con mi tiempo libre el que tengo pues lo que yo quiera.
L'informe també destaca la necessitat de prioritzar el benestar humà en un període on la pandèmia ha afectat negativament la percepció de la felicitat, especialment entre els joves. Aquesta informació destaca la importància de desenvolupar estratègies i polítiques encaminades a millorar el benestar i la felicitat de tots els actors de la població, independentment de les dificultats que puguin sorgir.
Gràcies, Pablo. Recte final ja de l'informatiu migdia. Com sempre, escoltem la bona recomanació dels amics de Càritas i després ja esports i els continguts de la linterna.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista, tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, com sempre, Esports Cope. Suposo que la gent està carregada, tot i que hi ha vacances, però, escolta, el cap de setmana hi ha Lliga, veritat.
Sí, i avui tenim un gran partit de seleccions d'Espanya-Brasil.
Espanya-Brasil, sí. Partidàs, eh?
Partidàs al Santiago Bernabéu, a partir de 2:15, des de mitja hora abans del tiempo de juego de la Cope. És el darrer partit de la selecció espanyola abans que De La Fuente dongui la llista definitiva per l'Eurocopa d'aquest estiu. És, a més, partit contra el racisme. Vinícius ha estat el gran protagonista de la prèvia, va trencar ahir a plorar en la roda de premsa prèvia al partit pels episodis racistes que està patint. En l'aspecte esportiu, tot apunta que Yamal serà titular i Cubarsí té opcions també d'entrar a l'11 inicial. Al Barça tenim junta directiva, a l'Espanyol escoltarem a Kenneth, el futbolista del filial que va debutar dissabte en partit de Lliga amb la samarreta de l'Espanyol en el partit contra el Tenerife. Pujarem a Andorra, que ha destituït a les últimes hores a Eder Sarabia com a tècnic, l'Andorra que està cué a la segona divisió, i en tennis Alcaraz juga avui vuitens de final del torneig de Miami contra Musetti.
Doncs la recomanació de cada dia, no us perdeu Esportscope, 3 de la tarda i 5 minuts, que vagi molt bé, Joan.
Gràcies, fins ara.
I tampoc us heu de perdre la linterna Cope Catalunya i Andorra amb la Montse Rodríguez a les 7 en punt de la tarda. Què tal, Montse?
Doncs molt bé, molt feliç, bueno, com
molt
sempre.
Molt feliç. Avui parlem de la felicitat d'aquí a Cope Catalunya i Andorra.
Sabeu
que Finlàndia siguin feliços i que nosaltres sortim al lloc 36? És que no m'ho acabo de creure, jo, eh?
Bueno, doncs mira, li preguntarem al catedràtic Lluís Molla, catedràtic de Psicobiologia de la Universitat de València, què és el que està passant i què es pot fer per ser feliç? Què té a veure, què tenim dintre el cap per
fer... Són moments, diuen alguns, no? Petits moments per ser feliços.
Efectivament,
no?
Doncs avui li preguntarem al catedràtic, al senyor Molla.
Un altre dels temes que avui són protagonistes són els metges, les infermeres, aquests torns de 24 hores de metges que la ministra les vol treure. Com s'ho farà i tu amb qui ho parlaràs?
Doncs parlarem amb les infermeres de Catalunya, concretament amb la Núria Guirado, perquè ens expliqui com afecta això personalment, laboralment, això de les guàrdies de 24 hores. Tot això i més, a partir de les 7, l'Osada.
Molt bé, doncs estarem molt atents a tot el que hi hagi de contingut a partir de les 7 en punt de la tarda a la linterna amb Montse Rodríguez. Bon programa, Montse.
Gràcies.
Nosaltres deixem o donem el relleu a la Pilar García Muñiz, que, com sempre, segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.